El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I precisament seguim parlant de la pandèmia, ho fem conversant amb Lídia Soriano, que és infermera del CAP Sud de Sabadell, referent d'infermeria comunitària i membre de la taula de salut comunitària de Sabadell Sud. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Parlàvem ara d'aquests casos que van baixant. No sé si això vol dir també que en l'última setmana han notat un cert descens de la pressió assistencial als centres d'atenció primària.
Sí, sí, aquesta darrera setmana ja hem notat que la cosa començava a baixar i iniciarem potser ja aquesta primera setmana del febrer les visites normals al nostre centre.
Per tant, un retorn, en certa manera, a la normalitat preveuen a partir... Demà és dia 1 de febrer, per tant, a partir ja d'aquesta setmana, no?
Sí, sí, a partir de l'1 de febrer ja comencem la visita de cronicitat i les visites normals i esperem que això continuï així.
Com ha estat aquest gener i aquest desembre per als centres d'atenció primària? N'hem parlat molt, però potser poc amb professionals que hagin estat al dia a dia. Com han viscut aquestes setmanes?
Doncs de bogeria, una pressió assistencial brutal, respiratori, perquè a més eren símptomes lleus i els centres d'atenció primària no estan acostumats a veure refredats lleus. O sigui, la gent quan tenia un refredat lleu no assistia als centres d'atenció primària. I ara ho ha fet, i llavors, clar, hi havia molts refredats que no eren Covid i hi havia molts refredats que sí que ho eren. I llavors la pressió assistencial ha sigut bastant difícil d'assumir. Sí que ens ha ajudat molt al fer el test d'antígens de farmàcies i aquesta col·laboració amb les farmàcies. I per sort, les últimes setmanes amb les col·laboracions de les farmàcies hem anat una miqueta més lleugers.
Clar, parlàvem ara, una de les qüestions destacables, no, d'aquesta variant Omicron és que els casos han estat més lleus, no? La gent s'ha trobat millor, per dir d'alguna manera, però tot i això hem necessitat que alguns corroborés que estaven bé, no? Hem necessitat anar a l'atenció primària en molts casos.
Sí, sí, tant. No només corroborar que estiguessis bé, sinó que tu per un refredat potser abans continuaves treballant, però tu havies d'assegurar si aquest refredat era una Covid i llavors havies d'agafar la baixa i aïllar-te 7 dies. Això se suma a tota la pressió, a més que tenim, enrederides de visites normals i d'urgències. En els CAPs continuem fent cures d'anafres, de postquirúrgiques, urgències en salut mental, problemes derivats d'urgències cardíaques, infarts, arrítmies, doncs altres molts més problemes o infeccions normals, amigdalitis, infeccions d'orina... Tot això se suma a petits refredats que abans no vèiem, però que ara els veiem perquè potser necessiten una baixa per Covid. La feina burocràtica, que això també deriva, encara que tu facis un test d'antígens a farmàcia, tens una feina burocràtica de fer baixes i de seguiment, a veure com està la sintomatologia i poder donar l'alta, que s'ha sumat a tota la resta.
Clar, en aquest sentit, parlàvem ara, repassàvem les xifres amb el Pere, estem parlant de menys de 3.000 casos per cada 100.000 habitants, però clar, 3.000 casos per cada 100.000 habitants vol dir que a Sabadell estem a l'entorn de 6.000 casos, no?, en aquests 14 dies, per tant, incidència important també de casos a controlar i de casos que segueixen arribant, no? Anem
Exacte.
A casos pràctics. Quins símptomes ens haurien d'alertar i ens haurien de fer pensar que podem estar tenint coronavirus?
Doncs mira, és que són veritablement la simptomatologia d'un refredat normal, febre o febreta, mal de cap, mal de coll i tos seca. I està venint molt un mal de coll que no arriba de ser una amigdalitis, però amb un dolor com si fos una amigdalitis. I això pot ser un coronavirus. Després també els greus ens hauríem d'estar molt atents a la dificultat respiratòria sobtada, o a una febre mantinguda al llarg dels dies, que no baixa amb antitèrmics. Doncs jo què sé, si a les nits porto ja 4 o 5 dies a 38 de febre, aquí ens hauríem de fer sospitar possible pneumònia i els animem a que vagin a l'ambulatori, que no esperin la trucada.
Per tant, casos pràctics que podem passar a casa serien els d'una sintomatologia normal. En aquest cas, què ens hauríem de fer? Un test d'antígens de farmàcia?
Un test d'antígens de farmàcia, exacte. I en les farmàcies adherides a la web de la Generalitat, de la Covid, hi ha un llistat de farmàcies adherides on tu et pots fer un test d'antígens, comunicar-ho a farmàcia, i a través d'aquí la farmàcia ens ho comunica a nosaltres. No cal que hi vagis, tu t'ho fas a casa, no cal que hi vagis. Truques a la farmàcia, t'identifiques amb el teu CIP, que ja tothom deu saber què és el codi de la targeta sanitària, el DNI o el passaport, i la mateixa farmàcia ho comunica al CAP.
I a partir d'aquí hem d'esperar a casa que algú ens trucarà.
Ah, això mateix. Algú us trucarà o rebràs un SMS, que és una eina de contacte Covid.cat, i a partir d'aquí, tu has, en aquest SMS, pots reportar els teus contactes estrets i demanar la baixa laboral si la necessites.
Val. Llavors, en cas que ens trobem malament i tinguem dubtes de si pot ser que se'ns estigui complicant la malaltia o no, de quina manera comuniquem amb el CAP? Perquè aquest és un tema també, eh? Perquè sovint no és fàcil tampoc trobar, poder-se comunicar amb el centre d'atenció primària, no? Quina seria la recomanació per poder-se comunicar amb el CAP?
La gent que ja té més pràctica amb la meva salut pot escriure una e-consulta o pot trucar al 061 també, que és el més fàcil, no? Per la gent que no té l'eina de la meva salut ja més per la mà, pot trucar al 061 i posar-se en contacte, i el 061 ens envia a nosaltres una visita virtual i llavors els truquem.
I aquí en aquesta visita virtual ens podran dir si fa falta que anem al CAP o no en funció d'allò que expliquem, no entenc?
Exacte, nosaltres ens posem en contacte de seguida. Nosaltres quan ja se sospita d'una sintomatologia greu, ens posem en contacte de seguida i els fem venir al CAP perquè estem veient a la gent malalta nosaltres, o sigui, els centres d'atenció primària està veient a les persones que no es troben bé, i nosaltres doncs, els fem la primera visita, auscultació, les constants, veiem com respira, veiem com s'atura i decidim si els enviem o directament a l'hospital o directament a fer una radiografia per veure com estan tenint aquestes vies respiratòries.
Per tant, sí que hi ha aquesta opció, no?, de que en cas de faci falta se'ns farà anar al CAP. Mentre esperem que ens truquin, què podem prendre'ns de medicació?
Bé, paracetamol típic cada 8 hores. El que passa que ara sí que estem donant, perquè com que hi ha molta inflamació a nivell de les vies respiratòries altes, doncs les persones que poden prendre ibuprofè, que no són totes, hi ha molta gent que pateix hipertensió i no pot prendre antiinflamatoris, les persones que poden prendre ibuprofè poden alternar ibuprofè amb paracetamol.
I a partir d'aquí, un debat que també hem tingut tots, qui més qui menys, els que hem tingut a prop alguns casos de Covid, quan comença el confinament d'una persona que té el coronavirus? Comença amb els símptomes? Comença amb el test positiu? Quan comença?
Comença amb el test positiu i acaba comptant els 7 dies sencers. Perquè hi ha molta gent que comença a comptar des de l'endemà, o sigui, des del dia que dona positiu, i no, has de comptar des de l'endemà, o sigui, el dia que dones positiu és el dia sencer.
Per tant, si dones dimarts, comença a comptar a partir de dimecres. Per tant, si dones dimarts, fins dimecres no podràs sortir.
Això mateix.
Val. I sortim independentment o ens hem de fer algun test d'antígens abans de sortir? Quina és la recomanació?
No hi ha test de comprovació, a veure si has deixat de tenir la malaltia. Se suposa que deixes de contagiar a partir del dia 7. Els sanitaris no estem molt d'acord, eh? Pensem que seria el dia 10 perfecte. Però les persones que ja no tenen símptomes, que estan 48 hores sense símptomes, a partir del dia 7 ja poden sortir.
Clar, això dels símptomes també genera un debat, perquè si tu, per exemple, amb la malaltia agafes una mica de tos, no? La tos pot ser que se t'allargui més enllà. És a dir, què entenem com a símptomes?
La tos se't pot allargar fins a 2 mesos, eh? Símptomes vol dir que ja no tinguis febre, ja no tinguis mucositat, o ja no tinguis aquests estornuts que s'inicien a l'inici de la sintomatologia, però aquesta tos residual que se't queda es pot allargar, o per exemple la falta de gust i olfacte es pot allargar a 2 mesos. Llavors això sí que deixaria de... O sigui, símptomes és que algú no es trobi bé o que pens que encara li continuï el mal de cap, continuï una miqueta de febreta, continuï mal de coll, continuï amb mucositat 48 hores abans de sortir al carrer. O sigui, ha d'estar 48 hores sense aquesta sintomatologia prèvia que va tenir.
Per tant, no ens hem de fer el test d'antígens un cop acabat aquest període, però imagina't que ens el fem, no? Imaginem que ens fem aquest test i ens dona positiu. Això vol dir que encara contagiem o ja no contagiem?
Aquí hi ha molta controvèrsia. Si potser si féssim una PCR al setè dia, si tu tens un test d'antígens positiu, et donaria encara una PCR positiva, i abans es considerava que sí. Nosaltres estem veient, sobretot els professionals sanitaris, que ens fem un tipus de PCR que es diu PCR ciclada, que tu comences a deixar de contagiar a partir del dia 7-8, perquè és on està el teu cicle d'infecció de la Covid i com pots contagiar tu la malaltia. Llavors, el personal sanitari el personal de residències sí que es fan aquestes PCR reciclades i es pot saber. Però no acabarien mai si les persones que treballen a una empresa normal es fessin aquest tipus de proves. Mm-hmm. Llavors, és sortir. El que has de fer és passar els 7 dies, les 48 hores prèvies sense simptomatologia, i començar a sortir al carrer, no sense la mascareta i relacionar-te com si res, amb prevenció i precaució, molta prevenció i precaució.
Prevenció i precaució durant aquests, fins per dir-ho d'alguna manera, sumat aquests 10 dies.
Això mateix.
Uh-huh. A partir d'aquests 10 dies hem de seguir mantenint les mesures, no? Però entenc que ja podem tenir la sensació que estem més protegits.
Exacte.
En aquest sentit, una vegada hem passat la malaltia, no? Si portem dues dosis, passem la malaltia, la tercera dosi ens diuen ara que ens podem esperar fins a 5 mesos a posar-nos-la, oi?
No, és que ens podem, és que ens hem d'esperar. Ara 5 mesos. Ara ens hem d'esperar 5 mesos. Per exemple, les dosis de reforç, si tu t'havies vacunat prèviament amb Pfizer o Moderna, la dosi de record sense haver passat la malaltia després eren 5 mesos. Abans eren 6 mesos, ara ho han canviat a 5 mesos. I si has passat la Covid després de la segona dosi, també t'has d'esperar 5 mesos a posar-te la dosi de reforç. Si t'has vacunat amb AstraZeneca o Janssen, han de passar 3 mesos des de la pauta completa anterior.
Mhm. I en el cas doncs, d'aquestes persones que tenen aquestes dues dosis i han passat la malaltia en aquesta tongada, que podem dir que segurament ha estat un volum molt important, o fins i tot
molt
tres
important.
Dosis,
sí.
Efectivament. Aquesta gent ara està extremadament protegida, està protegida normal. Li dic perquè sentia el divendres això de ultraprotecció, per exemple, no?
Sí.
O superprotecció.
Sí, superprotecció. Els més protegits deien que eren els primers que havien passat la malaltia i després s'havien vacunat. Aquests necessiten... Això ja era una pauta completa, o sigui, tu haver tingut la malaltia i després vacunar-te, això ja era pauta completa. Si tu t'has vacunat abans i passes la malaltia després, es considera que aquesta vacunació no ha fet una immunitat completa, per això has passat la malaltia. Però ara tot això està canviant, perquè sí que és veritat que les vacunes ens han protegit molt, però no eviten que passis la malaltia. Llavors, si tu t'has vacunat amb la pauta completa les primeres dues dosis, passes la malaltia i després et vacunes, amb la dosi de reforç, són les persones que estan molt més protegides actualment.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat a situar-nos una mica amb tot això, la Lídia Soriano, infermera del CAP Sud de Sabadell, referent d'infermeria comunitària i membre de la taula de salut comunitària de Sabadell Sud. Ara parlarem de pediatria, per això li vull fer una pregunta de pediatria. En el cas dels nens, també hi ha hagut molta pressió assistencial pel que ha pogut veure vostè durant aquestes setmanes?
Darrerament, les meves companyes de pediatria sí que han tingut més pressió assistencial, bastant més, i compte que els nens mocs tenen cada dia. I llavors això, doncs, que, si li has de fer la prova a tots els nens que tinguin mucositat, doncs
no acabaríem.
És molta pressió assistencial, sí.
No acabaríem. Doncs moltes gràcies. Gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia. Gràcies.